Catalunya Ràdio comença Que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí. El món dels famosos a Catalunya Ràdio.
Vera, fibra i mòbil de veritat, patrocina l'actualitat que realment t'interessa amb el Que no surti d'aquí.
Passen 9 minuts de les 12 del migdia. Juliana Canet, molt bon dia.
Molt bon dia.
Pau Espart, molt bon dia.
Molt bon dia.
Un petó. Vull comentar tres coses.
A veure, espera't. Vull enviar un petó molt gran a la Marta, però sobretot a la Nina, que és la seva filla i avui fa un any, i estan en període d'adaptació a l'escoleta. Els enviem una abraçada des d'aquí, que em consta que a vegades posen la ràdio alguns pares de l'escoleta de la Marta, i no sé si estem sonant a una escoleta ara mateix. Per tant, controla't.
Mira,
endavant.
Primer de tot, de les tres coses que volia dir, ja n'has dit dues, que era que la Marta avui no podrà venir, la trobarem molt a faltar, i que és l'aniversari de la Nina, un gran esdeveniment. Podria ser la persona més jove d'aquest equip, però encara hi ha una persona més jove, que és el Ferriol, que farà un any al març.
Que és el fill d'en Pau.
Sí.
Molt bé. Doncs amb tots els fills saludats...
I, no, he dit tres coses.
Ah, mare.
L'altra cosa, i molt ràpid, és que hi havia una crisi d'amistat entre el Roger i jo. Això estava passant.
Ens havíem distanciat aquest estiu. Sí.
I ara ja tornem a estar oficialment connectats de nou, en un moment genial, perquè ens hem vestit exactament igual, sense voler i sense pactar-ho. Que aquest, això per mi és el màxim senyal d'amistat.
Que és anar negre, per la gent
negres,
que no ho vegi.
Hem coincidit amb bambes blanques, i si no fos perquè la Juliana porta els mitjons de color vermell, tu, Pau, no sabries amb qui estàs parlant ara mateix.
Bé.
Perquè anem exactament iguals.
L'amistat ha ressorgit, família. Primavera.
No, no, sí. I a part ens hem partit ara un meló, que hem comprat aquí una fruiteria i
està tot solucionat.
Estem molt bé, la veritat. Jo començo a avançar perquè de cara a dilluns ningú se sorprengui. Però aquest programa està treballant en una gran exclusiva per la setmana que ve. S'estan acabant de fer els últims retocs i treballant per tenir la font, diguéssim, autèntica de l'esdeveniment.
Disculpa, és un safareig relacionat amb el món influencer?
No.
El que passa que, és a dir, quina exclusiva? Perquè, clar, pot ser molt tipus d'exclusiva. Separació, nova parella... De què estem parlant?
No, home, escolta'm, l'estic treballant i
però
dilluns...
És del món dels actors?
No, és ni influencers ni actors.
Comunicació.
És món comunicació, sí.
És un noi, el protagonista del
secret. No, no.
Una tia?
Sí, una... Sí.
Menys de 30 anys?
No.
I estem parlant que s'anunciarà, per exemple, que presentarà un nou programa? Un fitxatge?
No és laboral.
Per tant, vida personal?
Vida personal.
Una dona del món de la comunicació catalana?
Catalaníssima.
Catalaníssima?
Sí. Fa unes neutres que quedes asseguda aquí a la cadira.
Més de 50?
Menys. Dilluns. La segona gran exclusiva de la temporada, el que no surti d'aquí, de Catalunya Ràdio, després d'haver aixecat ja la primera, que és que la Julieta serà talonera de l'Aitano Canya al concert al Bernabéu, que això ja he vist que està rolant per tot arreu, el tema aquest.
Per tot arreu. I, perdona, també vam treure una exclusiva ahir amb Laura Escanes. A Laura Escanes li agrada agradar almenys a una persona de Trescat.
Imagina't si tenim feina aquests dies. I per cert, parlant d'exclusives, d'aquí una estona us podrem explicar tots els detalls de Harry Styles, ex One Direction, a Madrid. Sabem per on s'ha mogut el cantant i tenim declaracions exclusives d'algunes persones que l'han atès en un restaurant de la capital. Sabrem si és simpàtic, si és agradable, si no, si és un dèspota i també què és el que ha menjat. Però abans de tot això, tenim novetats a Can Broncano.
Des del Teatro Príncipe junto a la Gran Vía de Madrid, la resistencia con...
Això a 4 dies de començar nova temporada televisiva. De fet, ha decidit parlar i respondre totes les crítiques que se li porten fent des de fa uns mesos pel seu fitxatge per Televisió Espanyola. Per tant, situació tensa ja abans de començar.
I?
Molt tensa.
És una situació molt tensa, però és cert que és estrany que Bronca no es posi seriós, no sol passar gaire.
Però també és veritat que no havia parlat gens de tot aquest fitxatge, que va ser molt polèmic i fins ara s'havia mantingut molt callat.
Totalment. El cas és que el presentador va anar amb tot l'equip de la Resistència, que ara es diu, per cert, La Revuelta, a presentar el nou programa al Festival de Vitoria. És un festival anual que es fa al País Basc sobre tele i innovació, i en Broncano va fer com una mena de roda de premsa amb tot l'equip per parlar de com serà aquest nou format, qui l'acompanyarà i també respondre a les polèmiques, com dius, Pau, després de mesos de gent dient-li tot de merdes,
sí,
com si res passés.
Clar.
Com si tot seguís igual, callat. Doncs ara ha decidit ja xerrar d'una vegada. El primer que va voler deixar clar és que s'havien dit moltes fake news sobre el tema.
Sí que ha habido ratos que he dicho, hostia, en algún momento tendré que hablar del tema y decir tal, porque se ha llevado, se ha utilizado y se ha retorcido muy, muy fuertemente y se ha convertido en un asunto de Estado, creo que injustamente, y creo que se han dicho una cantidad de barbaridades y de datos falsos buscando intereses personales o mediáticos o partidistas o tal, y entonces, hombre, eso por gracia no me ha hecho, claro.
Clan Broncano és un tio que sempre s'ha mantingut molt al marge d'opinar sobre qualsevol polèmica. Ell parla en el seu programa, que no sap si forma part ja del show, les opinions, o són les seves. Jo no... Pots entreveure què pensa en Broncano, però mai s'explica gaire obertament.
Però justament, com que el seu programa doncs, es permet aquesta llicència per dir-hi la seva, sorprenia que en tots aquests mesos es mantingués callat com si no s'estigués parlant del seu fitxatge a Televisió Espanyola, de què passava amb aquest salt i aquesta nova etapa després de Movistar. I, clar, ara de cop diu que s'han dit moltes fake news, però ell tampoc havia aprofitat cap oportunitat per intentar desmentir-ho.
Però és que va molt amb la seva personalitat i amb el seu personatge. Vull dir, no té ni xarxes socials. On penges el comunicat? No sé com dir-te, saps? Que ja va amb la seva manera de fer amb el seu tarannà. Mm. Però ara, que estava en una roda de premsa, suposo que va decidir que era el moment clau.
I que també li interessa fer-se veure per promocionar el nou programa.
Tornar a ressorgir en realitat la polèmica, clar, perquè ara ja està oblidada. Mm.
Recordeu que abans de l'estiu sí que hi havia uns dies que això semblava un... Bueno, això no. El Consell d'Administració de Ràdio Televisió Espanyola semblava un circ, segons com, perquè... reunions i més reunions, no es posaven d'acord, les votacions quedaven empatades, no el podien fitxar, i alguns també es van començar a escandalitzar aquells dies quan es va publicar el cost del programa d'en Broncano, que si no ha canviat, i crec que serà així, és de 14 milions d'euros per temporada. N'ha parlat, d'aquests 14 milions?
Doncs sí, va parlar de la qüestió dels diners i ho va fer obertament, que a mi això em sembla gros, mencionant aquests famosos 14 milions per temporada que costa el programa, i va voler deixar clar que, evidentment, no tots seran per ell.
Bueno, no a ver, primero, yo ya estaba forrado de antes. Esto es una cosa que me lo han preguntado varias veces y es como, yo ya era rico de antes porque llevo mucho tiempo presentando programas y eso se paga bien. Y aparte, lo que se ha publicado... No lo gano yo, es que esto a mí me flipa. Hay gente que piensa y quien no lo piensa, lo ha dicho un poco para que la gente lo piense. El presupuesto del programa, por desgracia, no es para mí solo, ya quisiera yo. Es decir, que la gente no sabe, no puede saber lo que yo tengo. No lo puede saber, María. Tengo mucho dinero. Pero no 14 millones al año. Ahora estoy forrado.
Algú en algun moment va pensar que els 14 milions eren per ell? Jo crec que era més una voluntat de fer una mica de mal que no pas pensar.
Jo crec que dins de la indústria de la comunicació tots tenim molt clar que quan un programa costa 14 milions no són només pel Broncano, però crec que hi ha gent que no es dedica a això
i que s'ho podien
pensar. I que segurament també té una mica de mala llet, però bé, que sí que s'ho pensa i que tampoc entén quanta gent hi ha darrere d'un programa, que podies pensar que són només la primera cara, que no entén que darrere un programa poder hi ha 70 persones,
sí,
més.
Sí, i amb tele moltíssima més que amb ràdio.
I el que sorprèn d'aquesta resposta de David Broncano és que ell, quan els seus convidats van al seu programa, els demana quants diners tenen. En canvi, aquí no es mulla i no diu quan cobrarà realment per presentar el nou programa, que és el que no sabem, perquè tenim clar el pressupost, però d'aquí a saber el seu sou és molt difícil.
Però tu creus que és la seva obligació que ho digui?
Almenys moral, si tu ho demanes als teus convidats, perquè després no ho expliques.
Perquè ningú li ha preguntat exactament quan cobra ell.
Li van preguntar fa molts anys, crec que la primera temporada o la segona, quants diners tenia, i aleshores va dir que tenia, em sembla, uns 500-600.000 euros al banc.
Clar, però aquí clar, no és passat... quants diners tens, aquí és...
Quan
estàs
cobres...
cobrant diners públics, no? Quan cobres per cada programa. Però que nosaltres també cobrem diners públics, i em sembla que el Broncano ho ha de dir, nosaltres també ho hem de dir.
Clar, sí.
Tu vols dir quan
seria
cobres,
així.
Pau?
Clar, en el fons...
Creus que és necessari que
clar,
la gent ho
nosaltres,
sàpiga?
Nosaltres, en el fons, estem cobrant... Bueno, en el fons, no, directament,
sí.
Diners públics a través d'una productora que fa aquest programa. Llavors, aquí el tema és... S'han de publicar aquests sous interns...
Jo crec que no cal que se sàpiga.
però, o sigui, tampoc em semblaria
sobretot
tan problemàtic.
Sobretot perquè em faria vergonya perquè descobririen que som pobres.
Bé, un bon debat aquest. Alguna cosa més? No sé si ha parlat de la competència, per exemple.
Sí, alguns periodistes li van preguntar precisament pels seus rivals a les nits televisives a partir de dilluns, Pablo Motos sí. i Carlos Latre. Prohibit ser dona, aparentment, i presentar un programa de tele, però això ja se sabia. Doncs el Broncano va dir que té molt assumit que ell no guanyarà el partit.
Los conozco, conozco más a... Sí, a Pablo le conozco un poco más, pero no hemos hablado. Igual le mando un mensajillo. Ves que está por ahí, pero igual le mando un mensaje. Igual le mando un mensaje.
Hubiera estado bien. Envíale
un mensaje, envíale solo un mensaje. Que gane el mejor.
No, porque es que van a ganar ellos, claro, o sea que... igual le iba, o sea, le puedo mandar un mensaje para desearle suerte, pero ¿qué audiencia han hecho los primeros dos días? Un 35%. Pues... Claro, ¿qué suerte le voy a desear a ese hombre? ¿Qué le voy a decir?
I atenció, perquè no van voler revelar el nom del primer convidat del programa. Per tant, haurem d'esperar-nos a dilluns per veure qui és.
Ho mirareu en directe? Teniu ganes de mirar-ho en directe?
No en directe ni de conya, però l'endemà ho recuperarem, no?
Sí, exacte, és això. Potser en directe ja no es porta tant, però sí que hi ha molta expectació i, de moment, la guerra entre Pablo Motos i Carlos Latre l'està guanyant de golejada Pablo Motos. De fet, Carlos Latre potser té els dies comptats.
Sí.
Sí, perquè li va molt malament.
Sí.
Li va molt malament
no crec que acabi d'arribar la primavera, però no se sap mai.
I un altre tema que serà molt interessant i que dilluns, dimarts, ho podrem analitzar és a veure si veiem el Broncano de sempre, el que veiem a Movistar Plus, o és un Broncano que es controla una miqueta més pel fet d'estar a la tele pública. Que a vegades sembla que hi ha coses que la pública no, potser no s'han de dir. En tot cas, dimarts ho analitzarem. Anem cap a...
Tampoc diu tantes coses boges el Broncano, eh? De tant en tant, què diu?
Polla. No. Temes de... Clar, potser per l'horari i tot, temes de sexe i paraulotes, no ho sé. Dimarts ho recuperarem. Passen 5 minuts d'un quart d'una del migdia, ens anem cap a Can Pombo. El tema és que, mentre la Marta Pombo s'està recuperant del parc de les Bessones, la seva germana, la Maria Pombo, que és una de les grans influencers espanyoles, està protagonitzant una nova polèmica. A veure, anem a pams. Ahir Maria Pombo va penjar uns quants stories a Instagram, Pau.
Sí, i el primer que va penjar era bastant alarmista perquè deia que no estava bé.
La verdad es que mal. Lo único bueno que ha tenido llegar a Madrid y salir de Casa Vaca ha sido conocer a mis sobrinas. Pero todo lo demás, mal. Apagando fuegos, solucionando cosas, muy estresada, muy agobiada...
Ai, mira, no, sí. Crec que és de les primeres vegades que puc estar d'acord amb ella.
Perquè...
Jo també, des que he tornat a Barcelona i he tornat a la vida real i a la feina, apagando fuegos, estressada, enfadant-me amb tothom, solucionant saraus...
Vides paral·leles,
tinc aquí, al front, una arruga que se m'està fent des de fa 3 dies d'estar amb el seny apretat...
Però és típic de l'arrencada de curs, que
mira,
costa...
Pa. A mi ja m'està bategant l'ull dret, m'explico.
Potser esteu molt ben acostumades...
El problema és que hi ha altra gent que està molt ben acostumada a no treballar.
El fet és que ella no deia, Maria Pombo, quin era el motiu d'aquesta crisi. Quedava clar que no tenia res a veure amb les nebodes, que en principi recordem això, que la Marta Pombo va explicar que havia una d'elles de les nenes estat a l'UCI per prematura.
De fet, la Marta Pombo, ja que traiem aquest tema, la Marta Pombo just va explicar ahir que ja eren a casa amb la Maria, que és la nena, diguéssim, que està sana, i l'altra, la Candela, que és la que estava a l'UCI, encara segueix hospitalitzada per qüestions respiratòries, però que no és res alarmant, que són problemes mèdics usuals amb nens prematurs.
Correcte. No anava per aquí el problema de Maria Pombo. El que passava és que des de feies setmanes i sobretot els últims dies s'estava posant en dubte que es pogués fer el Suave Fest, que és un festival que organitza ella un cop l'any. Aquesta serà la 6a edició i es farà d'aquí 9 dies, dissabte de la setmana que ve. I en aquesta ocasió hi havia un conflicte per la ubicació, perquè aquesta vegada el Suave Fest es volia fer al Palau de l'Infante Don Luis, al municipi de Boadilla del Monte, a mitja hora amb cotxe de Madrid. Aquest palau és un espai protegit, perquè és un bé d'interès cultural, i l'associació d'amics del palau va denunciar que els preocupava el fet que s'hi celebrés un festival. Tot i que Maria Pombo pensa que la polèmica es va generar pel seu nom.
Juntas que es un espacio protegido con el nombre Maria Pombo, pues polémica asegurada, ¿no? No deja de haber miles de eventos en España en espacios protegidos, pero entiendo, y de verdad que me parece algo razonable, que no se pueda celebrar pues un evento de estas características, ¿no? Con lo cual,
no sé si realment Maria Pombo provoca tanta polèmica com perquè si ho hagués organitzat algú altre, doncs això s'hauria fet igualment en aquest palau. Bé, és el seu relat, i de fet hi ha dos relats aquí.
Per tant, ve a dir que és un tema personal perquè ell és Maria Pombo, que no li deixen fer.
No només, perquè ho també admet...
Però ho insinua.
Ell insinua, com de dir, s'entén que hi ha un problema de base, però efectivament ha estat més gros perquè sóc jo, sí, sí.
I
a
deixa
mi
clar...
una polèmica tan absurda, però bueno...
Per què?
Per part d'ella?
Per part de tot. O sigui, és com, vale, ella ha intentat fer un festival en un lloc on no es pot fer, ja està. No? S'acaba la polèmica. Per què hi ha de ser una polèmica que no es pugui fer un festival
bueno,
en un lloc?
Perquè ella ho va explicant i en va parlant. I a partir d'aquí genera la polèmica, no? La genera ella, de fet.
O fins i tot et diria el contrari, perquè és a dir, hi ha un fet que és que ho vol celebrar en aquest palau i això provoca unes queixes. A partir d'aquí ella fa veure que no existeix el problema i es va generant un doble relat, que és
clar,
el que
però
provoca...
Perquè, què ha de dir? O sigui, mentre no està resolt el tema, mentre tu estàs, diguéssim, intentant poder realitzar el teu festival allà, que has d'anar cada dia fent un insta-story dient bueno, avui ens hem reunit amb l'Ajuntament i fa mala pinta, ja us informo demà. M'entens? Vull dir que també hi ha un punt que és com, fins que no sàpigues del cert si podràs acabar celebrant
potser
el festival
no
en aquest espai protegit o no...
Explicant.
O potser...
El primer pas era no demanar-ho ja, però...
Exacte, seria més ràpid de... M'estan posant problemes, veig que la gent em muntarà aquí un pollastre, doncs ja està, ho deixo estar.
Perdoneu, quin tipus de festival és aquest? Perquè
un
és el cartell que hi ha Juan Magán, és a dir, són actuacions musicals.
Sí, com el seu Canet Rock, versió madrilenya.
El Canet Rock de la Pombo, no?
Mira,
sí, tal qual.
Ella mateixa ho explicarà. Què és el Suave Fest?
Suave Fest nace con el único objetivo y la única intención de que la gente se lo pase bien, de yo conectar con mi audiencia, de disfrutar, de que haya grupos que celebren despedidas de soltera, otros cumpleaños, otros propuestas de matrimonio. O sea, es un entorno que lo único que queremos es que sea un entorno feliz.
Doncs això, un entorn feliç que, clar, ara està embolicat per aquesta polèmica. Per qui no estigui al cas, bàsicament hi ha dos relats. Un, que Maria Pombo assegura que d'entrada ella volia fer el seu Suave Fest al recinte firal de Boadilla de Monte, que és on finalment serà, però que algú, que tampoc aclareix qui, els va proposar que ho fessin al Palau.
Presentem que és algú, diguéssim, com de l'equip, és a dir, com algú que tenia cert accés en aquest palau o que manava d'alguna manera.
Correcte, sembla allò de l'Ajuntament
o,
exacte, d'alguna administració. La qüestió és que hi ha aquesta queixa de l'Associació de Veïns, va creixent la polèmica, i l'Ajuntament de Boadilla, que està, de fet, governat pel PP, va fer un informe aquesta setmana dient que el festival no es podia fer al palau per possibles danys a l'edifici i als jardins durant la celebració i per això serà el recinte firal de Boadilla.
Bueno, és que hi poden haver danys, no? Recordo quan hi va haver aquí al Turó Parc de Barcelona, abans de l'estiu, que el van tancar per fer la desfilada... Quina marca era?
Parc Güell.
Què he dit?
El Turó Parc és per
Perdona. Però no, el, tenim aquí. El Parc Güell es va encarregar, no?, una brana de pedra de Gaudí. Vull dir que poden passar aquestes coses.
Exacte. Per tant, tenia sentit i ara Maria Pombo s'ha intentat justificar pel fet que s'hagi resolt tot plegat quan falten 9 dies per fer el festival, dient que el canvi d'ubicació necessitava temps.
Como todo esto tarda mucho más de lo que la gente piensa, pues hemos tardado pues este tiempo en derivaros a la nueva localización. Deciros que por nuestra parte y por parte de Suave Fest hemos presentado todo a tiempo que detrás de mi cara y del nombre Suave Fest también hay un equipo que está
ella, evidentment, clar, vol defensar la seva feina, la de l'equip, però no només és una polèmica que hagi ocupat titulars i debats, encara que pugui semblar absurda, ha tingut, i això és important, conseqüències econòmiques per a Maria Pombo.
Las gracias a las marcas y patrocinadores que han estado ahí bajo la tormenta aguantando el chaparrón, y claro, nos llamaban todas preocupadas en plan, oye, ¿qué va a pasar? ¿Esto qué es? ¿Esto es verdad? ¿Esto no es verdad? Y bueno, pues otras muchas han decidido no continuar en el proyecto.
Això... S'han fet enrere algunes marques.
Sí, sí, implica que no està obtenint tots els ingressos que tenia previstos. Si alguns patrocinadors que havien de portar diners al Suave Fest s'han retirat...
Les marques són molt cagades, això l'audiència ho ha de saber.
I Maria Pombo ha dit que recordarà sempre les empreses que han confiat en ella fins al final i... que també ha elaborat, jo diria, una llista negra de les marques que a partir d'ara són el seu enemic. Però bé, el Suave Fest, això, serà un festival de música, el que dèiem, a Juan Magán, Luke Loren hi actuaran, també hi haurà stands, food trucks, tatuatges i fotomatons, i, evidentment, hi serà Maria Pombo, hi haurà una catifa vermella, per on segur que desfilaran altres influencers i famosos.
Podríem d'anar, doncs.
Intentarem. Sèrie. Es veu que preveu que hi hagi més de 7.000 persones al festival.
M'impacta tant això de que ara en els festivals es facin tatuatges. Perquè que hi ha tanta gent que es desperta l'endemà al matí dient, mare de Déu, què ha passat aquí?
En fi, tornant a la polèmica, i ja per anar tancant, és un conflicte que encara continua vigent, el del Suave Fest, perquè la Maria i l'organització havia posat les entrades a la venda anunciant que seria la primera festa que s'organitzava en un palau. I ara sabem que no serà així, que aquí també és una mica el problema que s'ha creat ella. Tu havies venut que això seria el palau. Aleshores, tot i que...
Que la gent ha comprat una cosa que finalment no serà així.
No.
T'has dit que aquest jersei serà de llana, bueno, i clar, després si... és de polièster.
Clar, clar, si et precipites, doncs mira, passa això.
I tot i que hi ha menys d'un quilòmetre de distància entre el Palau i el recinte firal de Boadilla del Monte, què passa amb la gent que havia comprat entrades pensant-se que seria el Palau? Pot reclamar el canvi d'ubicació? La resposta és que sí.
Informació contrastada.
Boníssim. Perquè s'ha fet periodisme.
Molt
aviam,
bé, Pau.
Atenció.
Que tens la carrera.
Atenció.
Li han demanat a la presidenta de la secció de Dret de Consum del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, Pat Cano.
Per mi, una modificació substancial, evidentment, és el lloc. Amb la qual cosa, si aquesta senyora no torna als quartos, doncs és absolutament denunciable. A efectes de consum reclamable i, inclús, jo crec que denunciable.
T'acabes d'escandalitzar, ara
ostres,
mateix.
M'ha semblat... A més, aquest to com aquesta senyora, saps? Sí, sí, home, és gros.
Modificació substancial. Entenc que a vegades hi ha petites modificacions que no impliquen que estiguis obligat a tornar els diners, però si tu has dit que ho fas a un palau i llavors no ho fas a un palau, això ja comença a ser
més,
gros.
I a més, no has dit ho fem a un palau. Has dit, primera festa que es fa a un palau...
És que l'has dit a gros, a més.
L'has dit a gros.
Llavors...
I és un canvi d'ubicació que, clar, no l'has pogut justificar per cap motiu de gaire pes, i per a... també l'advocat ens ha explicat que justament l'error és no haver advertit que el lloc on es faria el Suave Fest doncs no estava encara confirmat.
Si hagués fet això, s'hauria protegit ella mateixa. De dir, oye, jo ja avisé que a lo mejor no se podia fer aquí, i el que ha comprat l'entrada doncs ho sabia. Ara, si tu no avises res i continues venent, que si el Palacio de no sé dónde i que si tot fantàstic, no ho veig clar.
I mira, ara potser...
No, podria haver fet com el Lola Lolita, que tot la gent compra les entrades i tampoc sabia molt bé on seria. És a dir, va confirmar la ubicació a posteriori.
Clar, aquest és el gran canvi.
És l'error.
Que si tu dius un lloc, doncs llavors s'ha de complir, i si no hi pot haver conseqüències, veurem fins a quin punt realment els fans i els seguidors de Maria Pombo... Exacte, demanen
si
el retorn dels diners.
Si has comprat entrades pel Suave Fest per veure Juan Magán, és absolutament igual que tu canvi.
M'imagino que si l'organització diu qui no hi estigui d'acord i vulgui recuperar l'import de l'entrada se li abonarà,
ja
doncs ja s'acaba aquí el problema. Molt bé, estarem pendents d'aquest festival, que és un entorn on ser feliç, com deia ella. Dos quarts d'una del migdia, ara anirem de Premier.
El meu nom és Manolo Vidal. Un veí del barri de Torre Baró. Barri que vam construir a les nostres mans.
No se olvida el recuerdo ni el daño.
Aquest és el tràiler del 47, la pel·lícula dirigida per Marcel Barrena i protagonitzada per Eduard Fernández, que s'estrenarà demà als cinemes. Què va?
Doncs és una pel·lícula basada en fets reals que explica la història d'un conductor d'autobusos que va provocar tota una protesta veïnal per aconseguir que arribés el transport públic fins al barri de Torre Baró de Barcelona. És una història, bàsicament, sobre els immigrants espanyols que van venir a viure a Catalunya, sobretot durant el segle passat, sobre la lluita de classe i la història d'un barri que en representa molts d'altres, i no només de Barcelona, sinó de moltes altres zones. I, a més, és una pel·lícula emocionant, perquè no només està basada en fets reals, sinó que hi participen persones, veïns, realment, de Torre Baró, que van viure la història que s'explica, no? Que van conèixer el Manolo, aquest conductor d'autobusos. Per tant, una pel·lícula molt emocionant.
Jo demà hi vaig a veure-la, perquè ahir vaig sentir l'entrevista que feia l'Ostrell, també en el director, i tu, pel que m'has explicat, per l'ambient que hi havia ahir al vespre a la Premiere, que són aquestes festes que es fan abans d'una estrena, que hi ha els actors, les actrius, amics i família, doncs me n'han vingut ganes.
Ahir hi havia un ambient molt especial, i jo crec que també és per aquesta cosa, perquè hi havia els veïns reals de Torre Baró, perquè és una cosa que toca molta gent de molt a prop i és una història de debò. No estem anant a veure una pel·li sobre aliens, m'entens?
A quina hora i a on es va fer aquest esdeveniment?
Doncs mira, es va fer cap a les 7:30 de la tarda als cinemes Aribau amb Gran Via aquí a Barcelona, ben muntat, moltíssima gent, però moltíssima gent. També no hi ha un espai en els cinemes Aribaus especialment gros com per poder fer una catifa vermella, per exemple, diguéssim, molt llarga o el que sigui. Llavors feia l'efecte que estava patadíssim, patadíssim. I hi havia com una doble catifa vermella, és a dir...
A fora al carrer? Ens l'hem d'imaginar?
No, no fora al carrer. Dintre dels cinemes hi havia com una catifa vermella que era per davant i per darrere. i feien la volta, diguéssim, els
en el
protagonistes.
Pati de butaques, però...
No, al hall, a l'hall vestíbul. Mm-hmm.
El que podem explicar és que inicialment no s'anava a fer el cinema de Zaribau, però que per la previsió de pluja ho van traslladar. Havia de ser a Torre Baró, un espai d'allà.
La qual cosa tindria bastant de sentit,
sí,
la veritat.
Totalment. Qui vas veure? Quins actors hi havia?
Doncs mira, per començar hi havia els actors que apareixen a la pel·lícula, que són l'Eduard Fernández, el David Verdaguer, el Carlos Cuevas, la Clara Segura, la Betsy Turnet, moltíssima gent, perquè a més hi ha molts actors en aquesta pel·li.
Pràcticament no va fallar a ningú. No sé si hi havia també altres convidats voltant per allà.
Doncs mira, com que és una pel·lícula que d'alguna manera també és de 3CAT, hi havia el director de la ràdio, el director de la tele, Secret Grass, també hi havia el Miqui Esparvé, l'Andreu Buenafuente, la del Colau, el Salvador Illa.
I et vas fixar si hi havia una mica de codi de vestit? Perquè quan vas a un lloc així, abans de sortir de casa, no? Jo em preguntaria si s'ha d'anar molt mudat, poc, com tu vulguis.
A veure, jo... Era un esdeveniment informal d'un dijous a les 7 de la tarda.
Ja, informal, però no hi pots anar de qualsevol manera.
Jo crec que si tu passaves per la catifa vermella, anaves una mica arregladet, però si no tenies per què. Jo crec que si hi havia un codi de vestimenta era el còctel elegant. Aquesta cosa de dir, ves mono, fes bona olor, potser tira de color negre, que sempre funciona, m'entens?
Ja.
Però tampoc has de fer... Tampoc són els Gaudí.
Tu, Pau, haguessis sabut què posar-te? Perquè a mi em diuen còctel elegant i tinc dificultats.
Que almenys tu, aquello pot ser una mica d'americana, encara que sigui un punt informal.
Pot estar bé, però
americana
no intenció...
Americana i bambes.
Sí, però no... Sí.
Ep.
O americana amb samarreta, m'entens?
També, ja que no, tinc aquest contrast.
Vull dir, el que no cal poder és anar amb tota la camisa, tota la corbata, que també està bé, eh?
Sí,
però, que no
sí,
cal.
Però no t'ho demana.
Perquè
no
et passis a la idea, el Carlos i el David Verdaguer portaven un modelet bastant similar, com un polito, un pantalonet així potser una mica més extravagant, sabatet en punta, però no cap cosa boja.
Molt bé. I tema menjar i beure, us van cuidar bé, hi havia càtering...
Zero càtering, que era una catifa vermella, diguéssim, de les de tota la vida, on no et donen ni aigua. El que sí que tenien era a la zona de les butaques, perquè clar, després la gent entrava dintre a veure la pel·lícula, la gràcia és que fan la catifa vermella, atenen els periodistes, es fan les fotos, diguéssim, institucionals, i després s'entra dintre i es veu la pel·lícula, diguéssim, en exclusiva. A cada butaqueta sí que t'havien deixat una mica de crispetes i una mica d'aigüeta, això sí.
Ah, doncs molt a favor, jo amb això ja estic més que content.
Totalment, i després potser de la pel·lícula va haver-hi una mica de pica-pica, això no ho sabem, no estàvem ja convidats aquí.
Anem a lo important. Vas emportar-te el micro de la ràdio i has pogut parlar amb algunes persones.
Doncs mira, vam inaugurar la temporada, perquè és la primera persona amb la qui parlo en una catifa vermella, parlant amb el Carlos Cuevas, que venia més ros i més radiant que mai.
S'ha tanyit?
No s'ha tanyit.
Ell és
ros? Ara
ho
sentirem. Ah. Ell rosseja, jo diria.
Sí?
I és d'aquests que quan et toca el sol, cada cop rosseges més.
Mm.
No m'estranya que vingués tan radiant, perquè es veu que ha passat un molt bon estiu. De fet, responia així quan li vaig preguntar com havien anat les vacances.
Molt bé! He tingut l'estiu més bonic del món.
El més bonic, tu diries, de la teva vida?
Jo crec que sí. Millor si de la meva vida, però... Sense cap mena de dubte.
Aquest ros que portes és natural?
I tant, és que he estat rodant a Grècia una pel·lícula, 7 setmanes o 8 setmanes.
Sí, que et noto més ros?
Sí, d'estar al sol a la platja i de rodar allà, rodar molt, de rodar, eh? O sigui, no he tingut vacances.
Del millor estiu de la teva vida.
Efectivament.
Treballant a Grècia.
Treballant a Grècia, sí.
El millor estiu de la seva vida. Aitana Ocaña, Julieta, Carlos Cuevas. Ha estat un bon estiu pels nostres famosos, clarament.
Molt bon estiu i veig que hi ha molta tirada cap a Grècia aquest estiu, perquè hi va anar l'Aitana Bonmatí. Francesc Garriga, recordem que està a Grècia amb la seva il·lusió aquests dies. Carlos Cuevas ve d'allà.
Dèiem que potser era l'efecte un estiu després de l'emissió d'Un Cuento Perfecto, que era aquella sèrie de Netflix inspirada en les novel·les d'Elisabet Benavent i que estava rodada a Grècia.
Uh-huh. Pregunta obligatòria, evidentment. Què ha estat gravant a Grècia el Carlos Cuevas?
Una pel·lícula internacional que el prota és William Dafoe, que mola bastant.
Home,
i és una pel·li en anglès, dirigida per un director espanyol, Miguel Ángel Jiménez, amb algun actor i actriu espanyola també, però un repartiment internacional, una pel·li en anglès, una pel·li que pinta molt i molt bé.
Que guai! Has gastat anglès, doncs?
Sí, sí, bueno, i m'ho he currat amb una coach allà.
És que no és tan fàcil, eh?
No és gens fàcil. Improvisar és molt difícil en anglès, improvisar. Quan et surts del guió ja fas que ja pateixes.
Què, tu? T'hi veuries en cor, Carandell?
No, hi hauria de fer de figurant, la veritat.
Home, em sembla un repte professional molt xulo per
Carlos. Ha fet mai alguna cosa en anglès així que haguem vist? Jo no en recordo cap, d'en Carlos.
Jo diria que de pel·lícula així internacional aquest deu ser un dels projectes més destacats a la carrera de Carlos Cuevas.
A mi no
em
sona. I, de fet, et diria que és algú que ha treballat molt en català, perquè justament ara que va fer els últims mesos l'obra de teatre Jauria, que havia de fer un castellà amb un cert accent andalús, per mi es nota que l'havia hagut de treballar perquè de natural no li sortia.
Ara ha parlat de coach.
I ara hi tornaré per cert amb Jauria, que també m'ho va explicar, que ve una tardor molt bonica també per Carlos Cuevas, amb diferents projectes, entre els quals aquesta gira de Jauria que faran, que és una obra de teatre molt impressionant i que s'acaben les entrades de seguida. Si voleu anar, és el moment. El Carlos, en aquesta pel·lícula, fa de Pasqual Maragall.
Què dius?
Ah, no t'ho veies a venir. No. D'un Pasqual Maragall joveníssim, per mi paper complicat, però ben defensat. Jo crec que ell el defensava molt bé i que ha estat un repte xulo, i a més és que és una pel·lícula aquesta del 47, perfecta per Carlos Cuevas, el moment de la classe, el moment dels immigrants, la lluita veïnal, bueno, com l'anell al dit li va. També vaig poder parlar amb en David Verdaguer.
Com està? Té...
Bueno, doncs està fantàstic. Estava molt guapo ahir, eh?
Sí, una mica despistat, perquè
ell
jo tinc la sensació que mai sap ben bé on és, però sempre acaba complint i sí. En es creix, eh?
Ell sempre està una mica despistat.
Sí, sí. Sí.
Té un paper molt petitó a la pel·lícula. Com ha passat l'estiu al nostre amic?
Ai.
Molt bé, m'agrada molt que fas aquesta pregunta per la pel·lícula. He estat a Croàcia.
Què tal? No ha estat gens de moda aquest any, Croàcia.
No, perquè era la gent d'Albània. Tu m'havia dit, a Croàcia molt tard. He fet illes? Hem fet illes? Molt bé, les illes, eh? Dubrovnik no cal. Hi ha Sorjo de Tronos i sense gent. Però les illes croates, no diré quines, són molt boniques.
Atenció aquí, família. Perquè poden no estar suficientment pendents. Que no se'ns passi per alt un detall important. Això m'agradaria dir-ho cridant. Ho he escrit al guió amb majúscules.
No, però no cal. Sentim
però ben. Se m'està cridant molt l'atenció últimament i no crido.
Uns comentaris que a vegades crides massa i la gent que va amb auriculars s'espanta.
Detall important. Recuperem un moment de la conversa que és molt rellevant, si us plau.
He fet illes? Hem fet illes? Molt bé, les illes, eh?
Estem parlant d'un temps verbal.
He fet illes. He fet illes. Singular. Moment de silenci. Hem fet illes.
Però a veure...
Plural. Moment de silenci molt llarg. Fantàstiques, etc. No hi ha anat sol. Però amb qui hi ha anat? Comença a parlar amb aquest singular, però reflexiona en aproximadament mig segon i decideix incorporar aquest plural que implica que ha anat a Croàcia acompanyat.
Sí, clar.
Jo, evidentment, em vaig agafar això... Vamos, com un mort de gana un tros de pa. Vaig intentar apretar. Viatge d'amor, perquè aquest plural hem fet... O has fet... En companyia, deixem-ho aquí.
Deixem-ho en companyia.
I has disfrutat.
Sí.
Et veig moreno.
Sí, moreno. No, sí, moreno.
L'important és que tornis relaxat.
No.
No, jo això no ho gasto.
No tasses la moreno.
No gasto.
El cutis et durarà més.
Efectivament.
Molt bon cutis, eh?
Sí, gràcies.
Ets com un dofí.
Soc com un dofí, efectivament. Ell m'intenta distreure amb el tema de la pell de dofí.
És per que... mi el titular és aquest, eh? Que ets un dofí per David Verdaguer.
Però com el caces de ràpid i com ell no s'ho espera, que tu tiris per aquí?
Ell fa un moment de mirada avall dient no sé a quina xarxa he caigut. Després el vaig sentir que li deien al Cuevas. Això ja quan
en una
conversa acabat...
privada entre ells dos.
Exacte. Jo passava just per darrere que no em veien i el David li deia al Cuevas no t'ha fet por la Canet, tal, no sé què. I jo els hi vaig dir, soc aquí, noies.
I mira, que tenia una sortida fàcil perquè podia dir un viatge familiar.
Clar,
perquè
familiar.
Es publica que té una filla.
I jo crec que dient això, o sigui, dient això vol dir no dient res, no volent dir amb qui hi ha anat i deixant-me amb aquest silenci estrany que fa aquella mirada caiguda cap a baix i canviant-me de tema, és bastant probable que hagi anat amb la seva nòvia, que ja ho hem explicat, que en David des de fa un temps està ennoviat, si res ha canviat i tot segueix com estava, amb una noia que es diu Eli, a qui li va dedicar el seu Gaudí aquest any passat, a finals de gener. És una noia que treballa també el món de la comunicació. Esperem que si han anat junts a Croàcia hagin estat molt bé, i si han anat amb algú altre també desitgem que hagi estat fantàstic.
I tant, el millor per en David sempre.
Sempre. Sempre. És que sempre. Jo és de les persones que més m'importen d'aquest món. Jo vull que ella estigui bé.
És que és d'aquells que a vegades ho diem amb tu, Juliana, que hi ha persones poquetes que només el fet de tenir-los a prop et fan sentir bé. Et sumen ja. I en David Verdaguer crec que és un d'aquests.
I és una persona molt atenta i molt cuidadosa que en el món dels actors i dels personatges públics no s'acostuma a donar, i t'ho acompanyarem una anècdota. Jo una vegada li vaig presentar, potser fa 2 anys, al David Verdaguer, al meu nòvio, al Guillem. Uh-huh. Hola, aquest és el Guillem. 30 segons, eh? No van ni... Vull dir, 30 segons. I ell, cada cop que se'l troba, que es troben molt sovint perquè comparteixen alguns espais, s'acosta, el saluda. Hola, Guillem, com estàs?
Amb el nom, eh?
Se'n recorda perfectament del seu nom, se'n recorda perfectament de la seva cara, el saluda cada vegada.
A mi...
No seria necessari, però ho fa. És així.
Em consta que és una persona molt entregada i que fins i tot li pots demanar allò una mica favors professionals i intentarà ajudar-te amb tot el que pugui.
I a més encara et regalaré un altre detall i ja parem de piropejar-la.
Sí, no, perquè
hi
ha en Jaume Miranda aquí esperant.
Mira,
Jaume,
parlant
ja
del Jaume
entrar.
Miranda...
Jaume, entra cap aquí, entra
parlant del Jaume Miranda...
Entra cap aquí.
Jo vaig descobrir el Jaume Miranda, aquesta persona fantàstica que ens està acompanyant aquesta segona temporada del Que no surti d'aquí, perquè me'l va recomanar el David Verdaguer. Quan vam començar aquest programa fa un any em va escriure i em va dir has de seguir aquest personatge immediatament, t'encantarà, és perfecte pel Que no surti d'aquí. I jo, efectivament, et vaig fer un follow com una casa de pagès.
Molt bon dia, Jaume. Escolta'm, ens falta encara algun dels protagonistes, no?
Sí, mira, també vam parlar amb la Clara Segura, una de les nostres actrius més importants del món sencer i de les persones que més nerviosa em posen en aquest planeta, perquè és tan genial que no sé com gestionar-ho. Ella ens explica per què creu que hem d'anar a veure la pel·lícula El 47.
Bueno, perquè penso que ara estem una mica empanats en el ara i aquí. Ens pensem que hem nascut i que el món va néixer llavors i que no està mal saber d'on venim, que molts venim d'aquesta història, de gent que va immigrar i que es va instal·lar a les grans ciutats, que tots tenim una mica això, que està passant ara absolutament, que està arribant gent i que l'hem de saber acollir i els hem de saber ajudar, perquè tots ho hem estat o tots ho serem algun dia, tots ho serem, ens desplaçarem, perquè és el futur. I crec que és important perquè dona esperança de que en grup les coses funcionen millor.
Aneu-la a veure el 47 als cinemes. I d'aquí poc podreu veure també el reportatge que en vam fer al nostre canal de YouTube.
Mira, demà el Multicine Sucre de Vic te la fan a les 6, a un quart de 9 i a 2:15.
Meravellós. Mira quin avantatge.
Dissabte, 4 funcions. Diumenge 5, eh? Per tant, jo crec que s'intueix que això serà un èxit de taquilla.
I si aneu dimecres, us estalvieu pela, que és el dia de l'espectador.
És veritat. Tens tota la raó. Jaume Miranda, estàs a punt o no?
Estic super a punt.
Ara farem una pausa i a la tornada ens hauràs d'explicar com és la relació entre Clara Chia i la seva sogra, la mare d'en Piqué. Jo aviso a la Juliana, sobretot, que agafis aire, perquè, pel que tinc entès, hi hauran alguns detalls...
Pots esgarrifós, no?
Que tu pots esgarrifar-te.
Sorpreses negatives.
Pots esgarrifar-te.
Sí.
Ara tornem.
Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí, el món dels famosos, a Catalunya Ràdio.
Perdoneu que estàvem aquí comentant una cosa que acaba de sortir ara mateix i que demà comentarem i que dilluns haurem d'aprofundir perquè realment ens ve una de contingut relacionat amb Rosalia. Ja ho avanço.
I que no té a veure amb l'exclusiva del principi del programa.
Ah, no, és que se'ns acumula aquí per el material. Per tant, novetats sobre Rosalia, demà les comentarem i dilluns tindrem el contingut en si.
Jo crec que de moment el titular que podem donar és que és una mica com si de sobte entres a casa teva, obres el menjador i et trobes la Rosalia al teu sofà. Per mi, el que jo estic sentint físicament és això.
Demà us ho explicarem en calma. Ja sé que ara estem creant aquí una tensió i un misteri, però és que val la pena. Jaume Miranda, bon dia.
Com estàs?
Molt bé, i tu?
Jo tensíssim per tot el que heu d'explicar demà. També
no, demà és una cosa...
Un altre món.
Centrem-nos en avui perquè si hi ha alguna persona mediàtica en aquest país i de qui ens morim de ganes de saber més coses en aquest programa, és de la Clara Chia, que n'hem conegut molt poques coses. Doncs bé, ara sabrem alguns detalls més, sobretot de com es relaciona la Clara amb la seva sogra, que és la mare de Gerard Piqué.
Exacte, perquè na Clara Chia ha estat d'escapada romàntica aquests darrers dies per Croàcia amb Gerard Piqué, i tenim més detalls sobre aquesta escapada romàntica gràcies a ses mamarazzi, a qui estimam amb locura des d'aquest programa, i vaig a dir que de romàntic tenia zero.
Sí.
Perquè, sí, vaig a destacar-te ara, perquè zero, perquè precisament aquest viatge no era de parella, o sigui, en aquest viatge a Croàcia hi havia na Clara Chia, en Gerard Piqué, el germà d'en Piqué, sa parella de germà i, sobretot, atenció, els sogres de Clara Chia.
Per tant, era viatge familiar.
De Can Piqué, no?
Sí, molt familiar,
sí.
Molta gent.
No vull entrar en els tòpics masclistes de que ses sogres són unes bruixes i coses d'aquestes absurdíssimes, però a mi, precisament, si me conviden com a Clara Chia en aquest viatge familiar, jo m'atir de s'avió cap avall, a la mà, en es buit, perquè a mi, o sigui, està bé relacionar-se bé amb sa família externa.
Que aquesta família, ho desconec, però potser fan un viatge anual i a famílies que suposen poden permetre que tota la família fan una escapada cada any i que a mesura que es van incorporant parelles s'incorporen al viatge. Aquí el tema és si la Shakira també viatjava amb tota la família Piqué.
Clar, jo crec que no. Bé, jo personalment ja t'ho dic, eutanàsia, si me conviden en aquest pla familiar. Però també te diré que na Clara Chia no ho veu així perquè ses mamarazzis explicaven un petit detall que reflexa el tracte íntim que tenen sogra i nora.
Salta la noticia de que Gerard estaba en Croacia con Clara Chia. O sea, habían acompañados de sus padres.
Sí, ¿vale? Y dice, y la madre de Piqué, cuando se dirige a Clara Chia, le dice, ¡Chochi!
¡No me digas!
¡Chochi! ¡No me pega nada! ¡Chochi! ¿Vale?
Això explicaven les mamarazzis ahir al seu podcast del Periódico.
Mira,
Xochi.
És que prefereixo no dir el que penso, perquè sí que diré una bestiesa i... O sigui, estic tan en contra. Em sembla d'una baixesa a tants nivells que no ho puc explicar.
A mi em sorprèn aquest Xochi.
A veure, a mi aquest mal nom...
M'entens? Un Gordi també té aquest punt de baixesa, no, però és molt diferent. És que Xochi és molt fastigós.
Anava a pronunciar-me en relació a Xochi, que també ho englobaré amb Gordi, que no. Són dos malnoms afectuosos, espantosos i horteres, que diria, jo que sé, una Raquel Boya, una Anabel Pantoja, però no mos perd de na Montserrat Bernabéu, sa mare de Gerard Piqué, i menys de na Juliana Canet, que diu Gordi.
Però és que, perdona, Gordi i Xochi per mi són coses molt diferents, eh?
És que potser és la...
pitjor Xochi.
Potser és la X, no?, que ho fa molt més dur.
Perdona, i que una cosa és dir-li gordo algú, perquè en el fons, no? Vull dir, com aquesta cosa de gordito, de mono, de carinyós, i l'altre és dir-li Xochi, que tots sabem d'on ve. M'entens? Vull dir que és molt fastigós.
Qui creieu que va dir el primer Xochi?
La sogra.
Jo crec que a Clara Chia li pega més dir Xochi, no?
Però com li dius molt... Xochi a la teva sogra?
Clar, és una falta de respecte.
Té molt més sentit que sigui la teva sogra que un dia es torni boja i et digui Xochi.
I tu no goses i li segueixes la corrent i us acabeu dient Xochi.
A mi m'encanta que una metgessa i una codirectora de l'Institut Goodman Hospital de Neurorehabilitació han amenit Xochi a la seva nora.
A veure,
si no
Pau, que no tens sentit pronunciar-te sobre el Xochi.
Potser té un punt entranyable per a ella, per la mare de Piqué. No ho sé, a ella li deu semblar que, mira, així és més afectuosa.
Creus que potser les amigues també... Sí. Potser té un grup que es diu les Xochis, amb les amigues.
Això m'agradaria m'agradaria que m'afiquessin en aquest grup, perquè té una energia molt de divorciada que vol sortir de festa, i a mi aquesta és l'energia que vull tenir a la meva vida.
I pensa que hi ha un tipus de dona de la classe alta catalana que viu per aquestes zones de Barcelona que també necessita trencar, estripar una miqueta amb la seva vida avorrida. Ja ho ha fet tot normal, és tot normatiu, i necessiten sortir d'això.
Bé, el que està clar és que aquest mal nom de Xochi entre Clara Chia i Montserrat, el que reflexa és que tenen una gran complicitat, i vaig a reflexar-vos també aquesta idea en que Montserrat, el que li deien a Shakira era bruixa. O sigui, perquè recordem que en els darrers anys de Shakira, casada amb Gerard Piqué, li deia bruixa a Shakira, i per això na Shakira, com a contrarresposta, va posar una bruixa de plàstic en el balcó com a autodefensa quan encara vivia a Barcelona.
És veritat, me'n recordo d'aquest moment. A veure, Què més han explicat les mamarazzis sobre aquesta relació?
Anem amb més informació de com se relaciona aquesta família, perquè segons les mamarazzis, així és com se comuniquen a Can Piqué.
La gente no le va a dar tanta importancia, pero dice que no hablaban en catalán, que hablaban entre ellos en castellano.
Ah, mira.
Y a mí sí que me sorprende porque
Gerard es muy catalán.
Es muy nacionalista y muy ha hecho mucha... Bueno, yo creo que a sus hijos les hablan catalán.
Espera't, agafa aire. Agafa aire. Pensa molt bé abans.
És que per explicar...
Et veig molt emprenyada.
Per explicar la pèrdua cultural que implica saber que aquesta família no parla en català, hauria d'estar-m'hi hores, però tothom ja ho entén. És terrible, representa la situació del país i em deprimeix tant que crec que no podré dir res fins que acabi el programa, em sap greu.
Però en Piqué amb els seus pares i els seus germans deu haver parlat català tota la vida, no? Em sorprèn molt, això.
Exacte, anava, ara estava
de tots.
Intentant buscar qui pot ser la persona que obligui a forçar el castellà. No sé si la parella del germà de Piqué, i estic especulant completament. I fins i tot jo seré negacionista i pensaré que és una informació errònia.
Mira, m'interessa aquesta opinió, perquè l'altre per mi no és broma, és deixar aquest programa. És a dir, l'opció de que parlin en castellà em deprimeix tant que m'hauria d'agafar la baixa i quedar-me al llit tancada durant anys. Per tant, prefereixo no creure-me.
També podem contemplar que la persona que els ha sentit parlar en castellà potser els va sentir en un context on hi havia algú que no entenia el català i tothom, com per educació, s'estaven dirigint entre ells en castellà.
Però jo vaig parlar amb la Laura Fa de ses mamarazzi. Aquesta font és bastant fidedigna perquè és una amiga íntima, de fet, de la Laura Fa, i deia que és concretament entre ells sis que parlaven castellà. No és que hi hagués una safata de terra,
una cosa que és habitual.
Però
per
és
tant,
que és molt estrany, perquè la Shakira va aprendre català.
Molt, i els fills parlen català.
I Gerard Piqué, evidentment, no fa falta dir-ho, és un gran defensor de la cultura i la llengua catalana.
Sí, bueno, però el Gerard Piqué era molt defensor de la llengua i la cultura catalana quan estàvem en un altre moment. Ara que el país està en una altra situació, jo no el veig tan defensor, eh?
No sé.
Crec, vaja, poder estic sonada, però he fet algunes declaracions últimament que de penses, ai... De fet, una imatge molt polèmica va ser veure'l amb els seus fills, tots trajats, diguéssim, d'Espanya, celebrant l'Eurocopa.
És que entrem ja amb el tema polèmic de la samarreta de la selecció espanyola, que és
No em discutiré per això.
No, jo
no
tampoc, per jo tampoc perquè... vull discutir.
Mira,
per això,
Carandé,
però vull dir...
Jo em vaig proposar aquest inici de curs de setembre no discutir-me, no posar-me en situació, no enfadar-me, i Déu sap que m'estic enfadant més que mai. Sisplau, deixeu-me en pau. No penso discutir amb tu amb
no,
això.
No, jo tampoc, però és...
Que ja està, que ja ho sabem que ets espanyol.
No.
Com el Gerard Piqué, ja està. No és res dolent, la connotació negativa li poses tu.
Bueno, a veure, escolta'm.
Ets espanyol, no és res dolent.
A veure...
Jo no
només he defensat que hi ha gent que va amb la samarreta de la selecció espanyola i que apoya la selecció espanyola.
Apoya.
I no per això, és,
això només ho diria,
dona suport a la selecció espanyola i no per això se sent espanyol. Ja està.
Sí, jo crec que de vegades és molt més complicat.
El programa d'avui,
molt tens.
No podrem ni parlar d'en Harry Styles. Com a mínim posa la seva cançó. Ah, en Harry Styles, bueno. En parlarem demà. En parlarem demà, ah,
mira,
Jaume, perquè...
Sort d'això que m'ho diré, perquè...
Perquè és que aquí hem... Per
això,
dos minuts...
Harry Styles és catalanista, família. Jo ho noto. Només sentir aquestes notes.
Bueno, molt que...
Bé, no, sé, no, però... no te sabria dir, però
es pot anar
sap?
A Madrid i ser catalanista.
Home, clar.
Pues, total. Doncs...
L'altra, la catalana. La catalana. Jaume, demà ens explicaràs com està la visita de Harry Styles a Madrid.
Sí, jo ja tenia aquest tema sabent que hi hauria escaldaments forts en aquest programa i m'agrada.
Demà sentirem les declaracions d'una persona del món de la restauració que l'ha atès aquests dies.
No podem permetre que la família Chia Piqué ens destrossi l'amistat.
Ho deixem aquí, no, home, no. Ara ens abraçarem. Que vagi bé. Fins demà.